A mig matí.
I a mig matí avui parlem amb Josefina Llargués, autora, entre d'altres, de llibres Low Fast Food, Alimentar el Cuerpo y las Emociones. La Josefina és llicenciada en psicopedagogia, postgraduada en psicopatologia clínica i màster en nutrició i salut. També ha cursat estudis sobre naturopatia i homeopatia. I és propietària d'un centre de teràpies naturals on, a més, imparteix tallers d'alimentació saludable. La Josefina ja ens ha acompanyat en alguna altra ocasió i sempre és un plaer tenir-la aquí amb nosaltres. Molt benvinguda, Josefina.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Com va l'estiu?
Doncs bé, molt bé, encantada d'estar per aquí a Roda, sempre que trobem el foradet venim cap aquí perquè s'està molt bé, a Barcelona fa molta calor.
Josefina, parlarem, evidentment, de Slow Fast Food, aquest llibre que ha vist la llum no fa massa temps, però, en principi, ens alimentem bé.
No, en principi, jo crec que ens alimentem malament, tret d'excepcions, evidentment, no? Cada vegada la gent té més interès en cuidar-se, però el que passa és que no ens ho posen fàcil, perquè tu vas al supermercat i, si no vols cuinar, no cal que tinguis cuina, perquè trobes de tot preparat, envasat, la fruita tallada. Vull dir que hem arribat a un punt que realment el que cuina i menja i fa l'esforç de menjar bé, doncs es mereix una medalla, perquè és que t'ho posen tot tan fàcil, que al final resulta complicat, no?, alimentar-se bé.
Més a l'estiu, no?, que encara tendim, doncs, més a tirar d'aquest tipus de productes, no?
Sí, clar, l'estiu no és el millor moment per fer una dieta equilibrada, que es pot fer si estàs a casa, però clar, tots tenim... quedes més amb gent per sopar, estàs a la platja, que si el gelat, que si les patates fregides, que si no sé què, i això treu la gana de menjar coses més saludables, no? Aleshores, no vol dir que renunciem a tot això, si ens agrada, de tant en tant, però que els dies que puguem, doncs és important que tornem a reequilibrar el menú i fer més coses fresques ara que fa calor, però sempre saludables, i sobretot moltes verdures crues, que això va molt bé. Mm-hmm.
Josefina, ara parlarem, doncs, una mica més a fons sobre aquest llibre, però abans recorda'ns una mica quins són els llibres, que aquest no és el primer llibre que publiques, no? Tot va començar amb la Filomena, sí?
Sí, la Filomena va ser el principi de tot.
Què és la Filomena? Explica'ns.
Bueno, la Filomena té dos llibres. El primer, doncs, que ja s'ha fet una segona edició, i són dos llibres per afavorir els hàbits alimentaris a nivell familiar, no? Que els nens participin en l'acte de cuinar, perquè això és molt important. Per la meva pròpia experiència, que tenim tres nanos, no? Ara ja som grans, però si els nanos participen a la cuina i fan la compra amb tu i tot això, tenen molt més interès i els agrada molt més qualsevol cosa. Si ells l'han preparat, doncs els agrada molt més. Està més bo, després els hi fas... els hi dones reforços positius, que bo que t'ha quedat, que no sé què, i tot això fa que aquell nano tingui més interès. El que passa que, clar, els primers interessats en menjar bé també hem de ser nosaltres. I aleshores, de fet, qui fem la compra som nosaltres i, doncs, som els principals prescriptors, no?, d'alguna manera. Però la idea dels llibres és això, afavorir els hàbits saludables a nivell familiar, i els llibres tenen consells i tenen coses perquè puguem compartir, doncs, amb els nanos.
Per tant, se'ls ha d'educar des de petits també en l'alimentació, evidentment, no?
Jo penso que és bàsic, perquè de vegades ens preocupem molt de que facin activitats, que sàpiga anglès, que li vagin bé les mates, que faci tal cosa, però del menjar no ens en ocupem tant. I jo crec que és una de les activitats, juntament amb el treballar i el dormir, possiblement, són les tres activitats vitals, no?, a la vida d'una persona, que és molt important que hi hagi aquesta educació, perquè sinó quan arriben a l'adolescència sempre es torcen una mica, és normal. L'adolescència és aquella època de rebeldia i si aquests hàbits no estan consolidats, després ja és molt difícil arreglar-ho. La gent ho arregla quan ja es troba malament. Però la idea no seria aquesta, seria doncs que gaudeixis menjant coses sanes, no? I el dia que ve de gust una altra cosa, doncs te la menges, no passa res. Però la idea seria aquesta, educar des de petits.
Després va venir Hongos Medicinales, que ens el vas presentar també, Josefina.
Sí.
Recorda'ns una mica quin és l'objectiu també d'aquest llibre.
Bueno, aquest llibre...
Tracta hem de dir que és un llarg estudi que vas fer, no?, per poder...
Sí, sí, el llibre és molt assequible, és senzill, té moltes receptes. Sí que hi ha una part de bibliografia important, perquè a mi m'agrada doncs sempre apoyar-ho d'estudis científics i si algun lector que tingui més interès en ampliar, doncs sempre té fons per començar, no? La idea del llibre, doncs, és afavorir els hàbits, el que passa que aquests tres bolets dels que parlo el llibre, el shiitake, el maitake i el reishi, a més tenen moltes propietats per tonificar el sistema immunològic i un sistema immunològic més sa doncs et prevé moltes malalties, entre elles el càncer, que és del que parla més el llibre, però no són tres bolets específics pel càncer, sinó que són bolets que pot menjar tota la família, no? I a les receptes que hi ha, doncs s'inclouen aquests tres bolets, que no necessàriament hi han de ser, però s'inclouen perquè formin part doncs, d'un ingredient més saludable dins de la cuina diària.
Estem habituats a utilitzar aquest tipus de bolets, Josefina?
Bueno, el xitake...
Perquè, clar, aquí som molt de rovelló i de coses d'aquestes,
sí,
no?
Sí. El rovelló està boníssim i estic segura que també té moltes propietats, això sempre ho dic. Els rovellons, els ceps, els camagrocs, tots aquests bolets tenen propietat segur. El que passa que ningú s'ha dedicat a estudiar-les. Els estudis sempre es fan normalment o als Estats Units, que tenen més diners o inverteixen més en investigació. I en el cas d'aquests tres bolets, que són originaris d'Àsia, doncs hi ha molts estudis al Japó, a la Xina, però aquí hi ha molt poca cosa. I dels nostres bolets ningú s'ha dedicat a estudiar-los, però ens els podem menjar perquè segur que tenen beta-glucans i tenen moltes propietats.
Aquests que ens comentes, aquests bolets, són fàcils de trobar?
El shiitake sí, perquè ara és un bolet conegut i el trobem tan fresc com sec, no? Els altres dos has d'anar a parar ja més a botigues més especialitzades, tipus Herbolaris o, bueno, en algunes farmàcies molt específiques també en pots trobar, però ja són en càpsules. I aquests dos són més difícils de trobar, el maitake i el reishi, però el shiitake ara es troba molta facilitat. A més, són bolets que ja es conreen també aquí a Catalunya, ara. A Catalunya i a Espanya, a la Rioja, per exemple, també, no? Vull dir que cada vegada aquestes coses que abans eren de lluny, cada vegada ens són més properes.
Anem amb Slow Fast Food, Josefina. Quin seria, per tu, quin va ser l'objectiu d'aquest llibre?
L'objectiu del llibre, el nom sembla un contrasentit, no? I això de posar-lo també en anglès, doncs també sembla una cosa una mica sorprenent. Però clar, el fast food tothom ho relaciona amb el que tots sabem, no? Menjar ràpid, menjar escombraries, no? Se li diu quan ho traduïm. I aleshores jo vaig pensar, bueno, la gent cada dia té menys ganes de cuinar, o té menys temps, o té altres activitats amb les que vol dedicar el seu temps, doncs per què no fem un menjar ràpid que sigui slow? Slow és a dir, tots coneixem el moviment, no? Coses de la terra, de proximitat, respecte pel medi ambient, que el moviment no es va iniciar així, però cada vegada tendeix més a l'ecologia. Doncs fer coses ràpides, però que et permetin alimentar-te bé fins i tot quan no tens temps ni ganes per cuinar. I la idea bàsica del llibre és aquesta. A mi sempre m'agrada posar al final de tots els llibres receptes, perquè penso que és una manera també d'il·lustrar el que estàs dient. L'altre dia una persona m'ho va dir i vaig pensar, bueno, mira, veus, no estàs equivocada. Em va dir, el que m'agrada dels teus llibres precisament és això, perquè ja no ho he de buscar en un altre lloc, sinó que ja tinc aquesta part que d'alguna manera dona suport a la teoria que expliques, no?, a la primera part del llibre. I a la primera part del llibre, doncs, això, hi ha una teoria al voltant de la importància de la nostra flora intestinal per les emocions, perquè a vegades pensem que el que mengem, bueno, ens atipa i ja està.
Però no és així, no?
No, no és així.
El que mengem ens afecta emocionalment.
Ens afecta emocionalment, i això segurament, no sé, per posar un exemple, tens un dinar d'aniversari, un sopar de Nadal, aquestes coses, segurament, si tots fem una reflexió després d'aquell sopar, estàs com amb el cap espès, no tens massa energia, perquè, doncs, perquè després potser excés de... has menjat massa, has menjat dolços, has pres massa alcohol, i tot això fa que la nostra flora intestinal se'n ressenteixi. I si la nostra flora intestinal no està sana, doncs les nostres emocions tampoc, perquè hi ha una connexió molt directa entre l'un i l'altre. En canvi, el dia que et prens un, ara que fa més calor, un gazpacho o una amanida i unes verdures a la planxa, qui mengi proteïna animal, pot menjar un peix, el que sigui, et sents molt més actiu que si fas un plat d'espaguetis a la carbonara. I això és tan fàcil de comprovar com menjar un dia una cosa i un dia l'altra, a veure com et sents millor.
Mm-hmm. Per tant, com hauríem d'alimentar les nostres emocions?
Bé, els nostres... s'han fet estudis i s'ha vist que les preferències individuals cap a un menjar o cap a un altre tenen molt a veure també, entre altres coses, entre la part psicològica, l'estat emocional i tot això, amb com, quin tipus de bacteris conformen la nostra flora intestinal. Si jo sóc una persona que menjo moltes farines, molts dolços, el meu cos m'estarà demanant allò. Els meus bacteris estan acostumats a menjar aquestes coses, no? Si tu ja has fet aquest pas d'adaptació a una dieta més sana, que trigues un temps, evidentment, no és una cosa d'avui per demà, doncs el teu cos ja no et demana allò anterior. I sembla mentida, però és així. Quan has aconseguit això, ja no tens ganes de menjar sucres, ni pastes, ni farines refinades, ni res, no et ve de gust. Uh-huh. Aleshores, la connexió aquesta, doncs, bé, s'ha vist, ara es parla molt del segon cervell, s'ha vist que en el nostre aparell digestiu s'allibera i es segrega un 90% de la serotonina, que abans es pensava que era bàsicament en el cervell, no? Doncs això es produeix en el nostre aparell digestiu.
Per això dius que l'intestí és el nostre segon...
Exacte.
Cervell.
Exacte. I si nosaltres mengem aliments molt refinats, processats, molts sucres, falten una sèrie d'aminoàcids que permeten aquesta alliberació i segregació de serotonina. Aleshores, això trobem bàsicament en el món vegetal. Sempre anem a parar al mateix lloc, vull dir, no? La nutrició són faves comptades, no hi ha grans, tot i que surten grans dietes, però tot va parar al mateix, no? És la base, la base de la terra, del menjar, del que ha sigut tota la vida, seria això, no? Si nosaltres mengem coses d'aquest tipus, doncs tenim una flora intestinal molt més saludable, que segrega més serotonina, més dopamina, i per tant estem més contents. I és que és així, és que només cal provar-ho, no cal llegir el que t'ha dit aquest o l'altre, sinó és provar-ho durant una temporada.
Mm-hmm. Tu recomanaries menjar proteïna animal?
Bueno, no tens per què no menjar-ne. Jo, per exemple, no menjo carn, no menjo embotits, no menjo pollastre, si menjo peix de tant en tant, i llavors llegums, tofu, seitan, no? Fruits secs i llavors, tot això porta proteïna, fins i tot les verdures tenen una petita part de proteïna. Però no cal renunciar a la carn qui mengi. El problema és que avui dia fem un excés de carn. I això ens posa malalts. Ens posa malalts perquè les necessitats de proteïna que tenim són molt poques comparades amb les dels greixos. Per exemple, greixos saludables, estic parlant, de l'oli d'oliva, de l'alvocat, de fruits secs i llavors, vull dir, tot això són greixos que ens alimenten, no?
Mm-hmm. Evidentment no vol dir bolleria industrial.
No, això és un verí. És un verí i cada vegada doncs comprem més coses d'aquestes, perquè a més a més genera com una dependència, una addicció, allò que comentàvem al principi, no? I quan més en menges, més ganes tens de menjar-ne, i quan menys en menges, menys ganes tens de menjar-ne. O sigui, és un procés a la inversa. Per tant, doncs, això, qui vulgui carn en pot menjar. Però jo, per exemple, ara estan de moda altres dietes, la paleo, no?, que basen molt amb el consum de molta proteïna animal, sempre acompanyada de verdures, això sí, i pràcticament no hi ha hidrats, o sigui, en aquest sentit seria bo, però és que un excés de proteïna, des del meu punt de vista, no és sostenible, perquè a nivell l'OMS ja ha dit que el 2050 tindrem problemes per menjar si seguim amb aquest model alimentari, i el 2050 està aquí al costat. Potser alguns de nosaltres no ho viurem, però els nostres fills segur que sí. Aleshores, jo crec que també si no ens preocupa només la salut, o no ens preocupa tant, sí que hem de pensar també doncs, amb el món que estem deixant, no? Perquè aquest malbaratament, aquest tant menjar tall, tot això requereix molt conreu que es destina a l'alimentació dels animals i que es podria destinar al de les persones. Al cap i la fi, els animals més grans, que pesen més, tots són vegetarians, pràcticament, no? Què menja una vaca? L'herba...
Sí, sí, és una mica...
La vaca que està ben criada menja herba, no menja pinso, no? Pràcticament una herba que té omega 3 i després nosaltres ens mengem la vaca que s'ha menjat la herba. És una mica un contrasentit. Per tant, proteïna animal sí, però amb seny.
Uh-huh. A cada època de la nostra vida hauríem de menjar diferent?
Bueno, depèn. Jo crec que les necessitats bàsiques són iguals per tothom. El que sí és veritat és que si un nano està creixent, doncs necessitarà una mica més de proteïna. I quan dic proteïna no penso només en el tall, les coses que hem comentat abans. Si estic a una persona gran o una persona que estigui passant per un procés de malaltia important, probablement també necessitarà una mica més de proteïna, una mica més de greixos. O sigui, poden variar els percentatges o d'hidrats o de greixos o de proteïna, però bàsicament el menjar hauria de ser igual per tothom, a menys que tinguem algun problema de salut, que després sí que s'ha de mirar una mica més, amb més detall, no?
Uh-huh. Quin seria un exemple d'àpat ideal, Josefina?
Un dinar, per exemple.
Vinga, per exemple, un dinar. O un esmorzar, perquè recordem que no esmorzem bé, no? Que això també és un pilar bàsic.
Sí, els esmorzars és una cosa
i
que...
I fem un esmorzar moltes vegades lleuger o a correcuita i hauríem d'esmorzar millor, no?
Sí, clar, jo quan recomano segons quins esmorzars a les persones que em consulten, hi ha gent que s'ho agafa bé, però hi ha gent que s'ho agafa molt malament, no? Perquè et diu això. Jo no tinc temps de fer-me això, jo no sé què.
Ah, i el temps sempre juga en contra, eh?
Sí, el temps juga en contra, el que passa que després, a vegades, el temps ens posa al nostre lloc, i si no l'has buscat abans, l'has de buscar després, no? No vol dir que cuidant-te no et posis mai malalt, perquè aquesta és una altra cosa, no?, que de vegades m'han dit. I llavors què passa? Bueno, pots posar-te malalt, tenir una malaltia greu, i marxar d'aquest món, no? Evidentment que sí. Però el que és cert és que si menges millor et trobes més bé. Aleshores, el que em deies de l'esmorzar, per exemple, un bon hàbit, jo us explico el que jo faig.
Sí.
Jo quan em llevo faig un suc de llimona, que la llimona va molt bé per netejar les canonades, el fetge, la vesícula, amb un got d'aigua a temperatura ambient a l'estiu o una mica tèbia a l'hivern. I si és llimona ecològica, li pots posar també la mica de pell ratllada, que també té moltes propietats. I al cap d'una estona, doncs, si aquell dia tens una miqueta més de temps o ja tens l'hàbit de fer-ho, et pots fer un suc, si no te'l pots fer en una altra hora del dia, no? Que t'hi posis una mica de fruita, poca, un 30% màxim, i la resta, cosa verda. És una manera de menjar més verd, que poden ser espinacs, pot ser cogombra, pot ser una barreja de diverses coses, no? I després una cosa que a mi m'encanta és una llesca de pa integral amb alvocat, rodanxes de tomàquet i una mica de germinats. Mm-hmm. Està boníssim.
Sí, no, va.
O t'hi pots posar una mica d'olivada. L'alvocat és una fruita que la gent li té com una mica de mania perquè pensen que engreixa, però no engreixa, és un greix saludable. I l'alvocat té molt joc. O et pots posar, qui mengi proteïna animal, pots posar unes rodanxes de tomàquet amb un parell d'anxoves, que això ja és més, ja sona més normal, no? Però sí, és important substituir el pa blanc per pa integral, de veritat. I si pots posar alguna cosa també de verdura, doncs això, l'entrepà. Qui es faci un entrepà de xoriço, pues, que provi de posar-s'hi algú verd, perquè li dona molta vidilla i està molt més bo quan t'hi acostumes, eh? Mm-hmm. I bé, fer petits canvis. Jo crec que hem de fer els canvis mica en mica i quan has assolit una cosa, començar una altra. El que no pots fer és passar de menjar pizzas a tota hora, carn a tota hora i el que sigui, no?, brioixeria, i després dir, ara vaig a menjar només verdura, perquè no ho faràs. Mm-hmm. S'ha de fer a poc a poc.
Per tant, el pas és recomanable l'integral abans que el blanc?
Sí. Tot el que sigui refinat és antinatural. La naturalesa no et dona res refinat, no? I, a més, li falten nutrients, no té fibra, amb la qual cosa els nostres bacteris intestinals passen gana d'alguna manera perquè s'alimenten precisament de les restes de fibra que no podem absorbir totalment el budell prim després de la digestió. Aleshores hauríem de procurar menjar pa integral de bona qualitat.
Que això costa més de trobar a vegades, no?
Costa més de trobar, sí. Costa més de trobar. Ara també hi ha màquines de pa que te'l pots fer tu, però clar, és una feina afegida, no? I per menjar bé ho has de tenir molt clar, que és que hi creus amb allò. Normalment quan creus en una cosa, la mandra et passa. Però si ho fas perquè t'ho han dit o perquè no et trobes bé, costa molt més.
Evidentment.
És així.
Per cert, un dels consells que dones al teu llibre és evitar anar a comprar menjar amb gana. I això, veritablement, jo segur que moltes de les persones que ens escolten estan d'acord en que és així, eh? El dia que vas a comprar amb gana, malament, perquè compres coses que no compraries habitualment, però que l'impuls et porta, no?, a comprar-les.
És veritat, i a més segurament ja te les comences a menjar quan estàs a la caixa o surts del supermercat, no? Aquelles magdalenes, aquell... S'ha d'evitar anar comprant gana, jo crec que és un bon consell. I també, a vegades, per no llançar menjar, perquè si anem a comprar amb gana, comprem més del que necessitem i a vegades se'ns fan malbé les coses. I jo crec que omplir el plat és un luxe que està només a l'abast d'uns quants, cada vegada menys, fins i tot a casa nostra. Abans semblava que eren altres països, però això ja ens ha arribat. I no ens podem permetre el luxe de llançar menjar. I hauríem d'evitar això, menjar coses que no toquen.
Per cert, veiem doncs, en les diferents receptes que hi podem trobar en el teu llibre, Josefina, que l'oli d'oliva verge extra.
Sí.
És l'oli més recomanat?
És l'oli més recomanat, sobretot per amanir en cru. Perquè és un oli que si el posem a la fregidora, tot això... s'oxida, té un punt d'oxidació bastant baix i aleshores es fa malbé. Aleshores, per amanir en cru, jo crec que és l'estrella i a més és que està boníssim, vull dir. Jo sóc una fan de l'oli d'oliva. I com que hem de partir de la base de que els fregits els hauríem d'intentar evitar al màxim, i els arrebossats i totes aquestes coses, doncs l'ideal seria despendre'ns de la fregidora quan puguem i si fem un fregit de tant en tant, doncs també ho podem fer amb oli d'oliva, però hi ha altres olis, com el de coco, per exemple, no?, que ara se'n parla molt i està de moda, doncs que té un punt de fusió molt més alt, fins als 400 graus o així no comença a fumejar, és un oli més resistent. Però, bueno, el d'oliva el podem fer servir també. I si fem servir girassol, hauria de ser verge, que no té res a veure amb l'oli de girassol que trobem al lineal d'un supermercat. D'entrada, el preu ja t'ho indica, també. I és un oli espès... té gust de pipes, vull dir, és una altra cosa, no?
Quines són les receptes que hi podrem trobar en aquest llibre? Perquè n'hi ha moltíssimes, però alguna, doncs, que ens recomanis especialment, perquè veiem, doncs, que hi ha des d'esmorzars, berenars, sopars, o, doncs, també, que, per exemple, l'hummus, que n'hem sentit a parlar, doncs, en aquest cas, de pebrot vermell escalivat i tofu, no?, que també són receptes molt originals.
Sí, bueno, he procurat posar idees una mica diferents perquè el gazpacho de sempre tots, més o menys, tothom el fa, no?, tot i que se li poden donar tocs diferents. He procurat posar receptes molt ràpides, algunes estan fetes en 5 minuts, vull dir que no tenim excusa. Trigues el mateix en fer una recepta sana que en obrir un paquet del que sigui, posar-ho al microones i escalfar-ho pràcticament. I la idea és aquesta. Són receptes totes vegetarianes o veganes,
sí,
perquè el que ens falta, en general, és això de menjar més verd, perquè tothom sap cuinar una carn, un peix, un pollastre. Aleshores, per això, no és que sigui una apologia a la cuina vegana ni vegetariana, però sí que és una apologia, doncs, això, a retornar a menjar el que és la base de la piràmide alimentària, no?, que són les verdures i les hortalisses i tot el que ens dona la terra. I una recepta, em deies.
Vinga, explica'ns una recepta. Doncs... que algú que ens estigui escoltant ara digui, doncs va, jo vull provar de fer una recepta de la Josefina.
Bueno, no m'ho havia preparat, però, per exemple... l'hummus de pèsols.
Hummus de pèsols.
Hummus de pèsols, per exemple.
Vinga.
Posem pèsols, ara l'he buscada, us el llegiré tal com la vaig escriure.
Sí.
200 grams de pèsols frescos, Els podríeu utilitzar congelats també, però idealment frescos. Mai de pot, d'aquests que ja venen com mig cuits, això no.
No s'aconsellen, eh? Els enllaunats.
No, exacte. Llavors, jo li poso una cullerada de tahini, que la tahini és la pasta de sèsam. Mm. La gent que sigui del Marroc, no? Que aquí a Roda hi ha molta gent de fora, això ho coneixen segur. Una mica de comí, un suc de llimona, un gra d'all. L'all jo li poso tot arreu, és molt mediterrani, però a més és un antibiòtic natural. Una mica de sal marina, la sal sempre ha de ser marina. La sal que trobem a les botigues convencionals és un clorur sòdic i això no va bé per la salut. Ha de ser una sal amb tots els oligoelements, tal com ens la donaria el mar. Uh-huh. I llavors hi podeu posar pebre vermell, herbes aromàtiques, el que vulgueu, i oli d'oliva cru. Tot això ho poseu al got del mini-pimer, ho tritureu i ja està.
O sigui,
més ràpid. I ho serviu, doncs, podeu servir amb tires de pastanaga, d'àpid, amb pa integral acabat de torrar, o pa de pita, i això pot formar part d'un sopar fred amb altres coses que vulgueu posar.
Comentaves sobre l'all. Què en penses de l'all negre, que sembla que s'ha posat molt de moda aquí darrerament?
Bueno, amb la nutrició més saludable també hi ha modes, perquè és un negoci, no ens hem d'enganyar, i és un negoci que mou molts milions cada vegada més, no? Aleshores, l'all negre té les seves propietats, perquè és un all fermentat, té molts aminoàcids, està molt bé. O sigui, el podem menjar. El que passa que acostumen a ser bastant cars. Aleshores, et pots conformar amb l'all de tota la vida.
Que no ens farà mal, eh? Com bé dius,
no,
és un bon antibiòtic.
I tant.
Josefina, on podem trobar Slow Fast Food?
Bueno, el podeu trobar a moltes llibreries, encara, perquè els llibres moren bastant ràpid, tot i que té 3 mesos de vida, no? Però els llibres no duren gaire, les estanteries de les llibreries. El podeu trobar, el podeu demanar a l'editorial, a la Coma Negra, a l'Amazon. A l'Amazon el podeu trobar. Jo crec que ara encara és fàcil de trobar perquè és un bebè encara.
Per cert, està en castellà, no hi ha versió en català, no t'ho vas plantejar, perquè tots els darrers, bueno, excepte el dels fongs, la Filomena sí que era en català, no?
La Filomena sí. Sí, ara n'estic escrivint un que és en català. I aquest, l'editorial me'l va demanar que el fes en castellà, aleshores el vaig fer en castellà. Bueno, coses d'aquestes més comercials, que cada editorial... Obelisco, que és el dels bolets, doncs ells només editen en castellà perquè tenen molta distribució a Sud-amèrica i només editen castellà. Coma Negra no fa català i castellà, però en aquest cas ha sortit en castellà.
Per cert, parlaves abans de l'oli de coco i m'agradaria que vinguessis un altre dia a parlar-nos, doncs, una mica més àmpliament, perquè si aquest fa 3 mesos que ha vist la llum, no? Aquest d'aceite de coco fa...
Menys d'un
no?
3 setmanes. Sí, 3 setmanes, sí, sí.
Per què escriure un llibre sobre l'oli de coco, Josefina? Suposo que ets fan, no?, aquest oli.
Sí, sóc fan de l'oli de coco. Ja fa més de 2 anys que l'utilitzo. I bé, també el recomano a pacients. I aleshores vaig pensar, mira, faré una mica d'investigació a veure si realment té tantes propietats com sembla. I vaig començar, allò comences a estirar del fil i veus que hi ha una quantitat d'estudis increïbles sobre les propietats de l'oli de coco. I aleshores em vaig animar a escriure el llibre, també per facilitar, doncs, la seva utilització, perquè la gent el coneix i ara també s'ha posat de moda, això que dèiem de les modes, no? Però la gent no sap ben bé com utilitzar-lo, i per això està dividit en 3 parts, salut, cosmètica i nutrició. Hi ha una mica de tot.
Per tant, també hi trobem receptes,
també,
tant de cosmètica com alimentar, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs si et sembla, quedem un altre dia i en parlem una mica més,
molt
perquè
bé.
Jo crec que ha valgut la pena de dedicar-li una mica més de temps.
Encantada.
Josefina, el proper llibre segur que ja deus estar plantejant lo que comentaves, que ja l'estaves escrivint i tot.
Sí, bueno, de fet l'estic quasi acabant. I aquest estarà enfocat sobretot a cosmètica saludable.
Molt bé.
Perquè ens posem molts tòxics a la pell que no pensem que passen a torrent sanguini, però hi passen. Per tant, és alimentar la pell des de fora. Que no et farà ser ni més guapo, ni més lleig, ni més jove, que els cosmètics convencionals tampoc.
Evidentment que no.
El temps et posa al seu lloc.
El temps passa per tothom,
exacte.
Això no hi ha altra.
Però sí que et farà estar més saludable.
Mm-hmm. Doncs en parlarem, Josefina Llargués, moltes gràcies per ser amb nosaltres i recordem que si voleu alimentar el cos però també les emocions, aquí teniu aquest llibre de la Josefina. Gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies, Sònia.